I benvinguts una setmana més al nostre Ser Història, amb l'historiador de capçalera, com sempre diem, David Gómez de Mora, que cada setmana ens porta un tema diferent. Clar. David, què ens portes aquesta setmana?
Hola, bon dia, Albert. Doncs avui voldria parlar dels creus i els protectors.
Pues endavant, David, contamos.
Bé, la preocupació dels nostres avantpassats per viure en un lloc segur, on poder estar tranquils i fugir dels temors que invaïen a bona part de la societat del moment, motivarà l'ús de diferents elements que, especialment des de l'àmbit catòlic, promouran el seu ús al funcionar com a referents protectors. Així doncs, creus, oracions i escapularis serà una de les maneres en les quals la societat continuarà transmetent de manera generacional la importància d'eixa educació fonamentada en els valors catòlics occidentals que ens distingeixen d'altres cultures i que amb el pas del temps aniran transmetent-se de grans a menuts. Antigament, en la zona del nord de Castelló, era habitual veure a les portes de corrals i habitatges diferents elements protectors que salvaguardaven els seus inquilins de perills que aguaitaven els quefers diaris d'una societat rural profundament forjada, com dien, en els valors del treball, la religió i la tradició. Quan arribava la Quaresma, era freqüent que en els accessos dels corrals i les cases es clavaren creus de romer, doncs el seu propòsit era el de protegir els animals que habitaven el seu interior, perquè així aquests no arribaren a patir malalties, extenent-se aquest ús als propietaris que habitaven dins d'eixes llars. També, i durant la Setmana Santa, aquest tipus d'elements es deixaven veure en els horts i camps. Tot això amb la finalitat de garantir una collita fructífera davant el risc de pedregades sobtades tan característiques del nostre clima. Dir que en el cas de Peníscola, antany, les botes en les quals es guardava el vi se desinfectaven i aromatitzaven amb romer. És a dir, que el romer sempre ha tingut eixe ús també, no només des del punt de vista de lo que seria eixa part espiritual de la creença, sinó també una part pràctica. D'altra banda, a la comarca dels Ports, els apicultors col·locaven els ruscos prop de zones en les quals abundava aquesta planta per així obtindre la preuada amb el de romer. Com dèiem anteriorment, les creus de romer eren un element vinculat amb el bestiar, ja que la cria d'ovelles, cabres, vaques i bous era la font d'ingressos d'aquesta gent, raó per la qual no s'escatimaran esforços que garantiren una bona salut als animals de l'explotació. Doncs el perill que suposava la visita d'un llop o una rabosa dins del corral era motiu més que suficient pel qual els propietaris col·locaven eixa creu de romer que, segons la creença, servia per espantar-los. De la mateixa manera, el seu ús pseudo-veterinari, anem a dir-ho així, estava estès per tot el territori. En aquest sentit, la saviesa d'alguns pastors relacionava el poder curatiu del romer com a un aliment per a les ovelles, amb la finalitat de poder evitar trastorns hepàtics, encara que cal afegir que un abús també podia comportar problemes greus en la salut de l'animal. D'altra banda, hi ha qui utilitzava aquesta planta aplicada en forma de cataplasma per a curar contusions i torçades en cavall. Entre els caçadors existia el costum de donar flors picades de romer com a aliment als furons, ja que en ficar-se dins dels caus podien resultar enverinats al mossegar gripaus i raó per la qual se deia que si l'animal rossegava aquesta planta, el romer, tindria menys problemes si entrava en contacte amb aquest amfibi. Queda clar com el romer, per la seva abundància i multitud d'usos, des de temps històrics va ser una planta vista amb molts bons ulls, tant per a llauradors, pastors i ramaders, que ja van associar simbióticament la seva capacitat protectora espiritual amb la dels seus usos medicinals. D'ahir esta relació que acabo de fer entre elements, com parlava ja, de tipus creençal i altres que serien ja més explicats des d'una perspectiva científica o biològica, explicant conjuntament la presència d'aquestes creus que, com estava comentant abans, s'apareixeran en les portes de cases de camp del nostre territori. En localitats marineres, la festivitat de la Verge del Carme ha tingut també sempre moltíssima importància, sent venerada des de temps antics i motiu que explicarà com la seva devoció continua encara mantenint-se. Doncs, temps enrere, aquesta ja venia demostrant-se amb el lluïment del seu escapulari i sobre el qual hi ha una llarga història que ens agradaria esbossar. Pel que fa al seu ús, parlant ja de lo que seria l'escapulari de la Verge del Carme, cal destacar un famós privilegi per als fidels i que, segons diu, permetia al portador que tenia aquest escapulari aconseguir directament el cel després del dissabte següent a la seva mort, sense necessitat així d'haver d'allargar la seva estada en el tan temut purgatori. Una tradició plena de polèmica, ja que el relat veu d'una butlla papal apòcrifa sobre la que s'ha vingut advertint des de la Santa Seu fa segles enrere. Igualment, no hem d'oblidar la preocupació que antany existia entre les famílies de localitats amb models socials molt semblants als que hem analitzat en multitud d'ocasions, on la salvació del difunt era una de les màximes prioritats. D'aquí que en l'instant de l'última adeu, la família acompanyava la cerimònia amb una inversió d'ingents quantitats de misses, aconseguint així que l'ànima passés el menor temps possible en el purgatori. És a dir, recapitulem. Hem parlat de l'ús de les creus de Romer i la vinculació d'aquesta planta com a protector. Hem parlat de lo que seria l'escapulari de la Verge del Carme i les propietats espirituals que sempre se l'han atribuït, però també en aquest cas estem fent una al·lusió molt important a lo que seria el pagament de misses en les famílies quan una persona moria, perquè això evidentment era essencial per a netejar l'arma del cristià abans d'en aquest cas arribar al cel, perquè era un procés que se tenia que seguir, és a dir, l'ànima primer tenia que purgar, d'ahir la paraula els pecats en el purgatori per a després alcançar el cel, i el pagament de misses era una forma més de buscar aquesta purificació. Sobre aquest tema, els llinatges amb fills vinculats al braç eclesiàstic, així com aquelles persones que volien segellar associacions matrimonials que els permetessin gaudir d'una capellania per a la formació religiosa d'algun dels seus fills, van ser qüestions molt a tenir en compte, especialment en territoris on la població catòlica, a més de garantir una millora socioeconòmica, estava molt preocupada per obtindre el descans etern dels seus éssers estimats. És a dir, el tema del purgatori és essencial per a poder comprendre la història dels municipis. Ara s'està començant a tindre en compte, però fins a la data, moltes vegades, per a entendre la història d'aquestes societats locals, no s'ha pensat ni s'ha tingut en compte. I això és una gran equivocació, perquè això ens ajuda molt a veure la idiosincràsia de cada lloc. Per exemple, un protector molt venerat, que sempre ha alimentat la fe en les persones que patien una greu situació de salut o han arriscat la seva vida en el camp de batalla, eren, per exemple, lo que anomenaríem aquí com els detentebales. No sé si alguna vegada ho heu sentit, Albert.
Ho he sentit alguna vegada a la Guerra Civil, que molta gent del bando nacional, en la seva creença, se ficava el detentebala ahir al seu cos, a la camisa, per a protegir-se, no?
Clar, el detentebala se ficava quan la persona anava a lluitar, però si per exemple estava ja mal de salut, se podia complementar en lo que seria, com per exemple, l'escapulari que hem comentat abans, el de la Verge del Carmen. Aquí jo ho sé perquè hi havia gent que a mi m'ho han comentat, que potser portaven l'escapulari i el detentebala, és a dir, se multiplicava aquesta protecció. I és que, per exemple, parlant de lo que seria, i tornant una altra vegada, a l'escapulari de la Verge del Carmen, la seva vinculació com a protector ja ve arrossegant-se des de l'edat mitjana, quan el prior general de l'ordre del Carmen, Sant Simon Stock, es diu que en una de les seves plegàries va veure a la Santíssima Verge, qui portava entre les seves mans un escapulari, i a qui li va dir que aquest és per a tu i als teus, i aquí, per tant, tens un privilegi per el qual serà salvat de tot. És a dir, aquí comença la tradició de l'escapulari de la Verge del Carmen. En aquest sentit, l'escapulari inicialment era beneït per un sacerdot, que després, i gràcies a la tradició oral que ens ha arribat, veurem com abans de la Guerra Civil, ja del 36, serà portat per els soldats, especialment del bàndol carlí en aquestes terres, és a dir, molt abans de la Guerra Incivil del 36, i que junen els antibales li assignaran una funcionalitat que garantia, doncs, en aquest cas, al soldat, si caia en el camp de batalla, doncs un descans etern, anem a dir-ho així, doncs es deia que el guerrer que moria portant-lo escaparia del foc etern, perquè, clar, estaves en una guerra, estaves matant a gent, i això, evidentment, té una càrrega pecativa, però, clar, si se portava l'escapulari o si se portava el detentebales, seria que espiritualment, com aquell que diu, aquesta càrrega quedava neta, perquè tu has de pensar que l'ànima, per arribar fins al cel, té que passar prèviament per el purgatori, per aquest estat en el qual, depenent de lo que s'ha fet en vida, un passarà més o menys temps. La teologia Jean recorda que el purgatori és un lloc molt semblant a l'infern, en l'única gran diferència de que del purgatori se surt i de l'infern s'està condemnat l'ànima eternament. Esta, lo que seria la part del, ara parlem de l'escapulari, per si algú no sap el que és un escapulari, jo crec que la majoria de la gent sí que ho coneix, a millor la gent jove no, però l'escapulari està format per dues peces, quedant una de les mateixes sobre el pit del portador, mentre que l'altra quedaria en el que seria la zona de l'esquena. Ambdues estan unides per dues tires que passen sobre l'espatlla i les escàpules, els omòplats, d'ahí el nom, que és la part del cos on deriva l'etimologia d'aquest objecte en qüestió. És a dir, les nostres creences, la fe, és un element primordial per a entendre aquestes societats de l'època, no només en moments concrets com pot ser un conflicte, sinó durant la resta de l'any, el que parlàvem, aquestes creus de Romer que se col·locaven en els masos, que encara si anem pels ports de Morella podem veure en la porta d'alguna masia, jo recordo una en la d'Anà dels Ibis, concretament, de que encara si passes està allí, és a dir, que ens parlen de les nostres creences i de com fins fa no tant de temps la gent tenia present aquests objectes en el seu dia a dia.
I això estava una mica referendat per lo que és l'Església, diguem-ne, o diguem-ne que l'Església pues, feia la vista gorda i si el poble pues, utilitzava això com a protector pues, ja li anava bé, perquè també era una forma de demostrar la fe de la gent amb les divinitats o amb les figures sagrades.
Bé, clar, l'Església era tolerant, per exemple, en els escapularis o en les entebales sí que, evidentment, l'Església en el que potser no era tolerant eren en aquelles pràctiques que veien d'un poso pagà, és a dir, que no tenien res a veure en la religió, com comentàvem en el cas dels ràfecs fa unes setmanes. Doncs moltes vegades ahí hi ha una simbologia, hi ha uns elements que van més enllà de lo que seria la iconografia cristiana i per tant lo que ve de les Sagrades Escriptures. I ahí és quan realment tenim el problema. Però evidentment l'Església no té cap inconvenient, és més, promou l'ús d'aquests protectors i col·laboren en la bendició, és a dir, perquè forma part. L'Església evidentment té un paper fonamental, importantíssim en aquesta societat, perquè és la que forja l'eix vertebrador, sobretot en les zones rurals, és a dir, la fe és essencial en un moment en el qual la vida és molt és duríssima. Nosaltres ens queixem moltes vegades de coses que avui, si han analitzarem els nostres avantpassats com vivien, evidentment, només des de la fe una persona podia tindre aquesta força, aquest plus que li permetia sortir endavant en el dia a dia. És a dir, l'Església ha sigut fonamental, fonamental per a entendre la societat i també per arribar fins al dia d'avui.
Sí, és que per això mateix jo t'ho preguntava si això que igualment al segle XIX o XVIII doncs l'Església ho tenia més institucionalitzat, actualment, clar, ha evolucionat la societat, la ciència. I llavors, si l'Església actualment encara refrenda una mica totes aquestes creences, per no dir supersticions, en aquest cas, per això t'he dit que si l'Església ha evolucionat una mica en aquest sentit, o encara continua beneint-ho i també creent fermament sobre les virtuts protectores d'aquestes figures.
Clar, a veure, sí, efectivament, perquè l'Església és una qüestió de fe, vull dir, el que és catòlic, la persona que es creen, creu, evidentment, creu en aquesta propietat, igual que quan tu realitzes una oració o fas una pregària. Evidentment, l'Església ho defensa perquè les persones que tenim fe, pensem que això té una finalitat, és a dir, que ja és una part que s'explicaria des d'una perspectiva espiritual, molt personal, però clar, el que passa és que n'hi ha que contextualitzar. Evidentment, també ajuda, per exemple, una persona, jo sempre ho dic, quan te fiques en la pell d'un senyor o una senyora que va a un camp de batalla a jugar-se la vida, a banda d'unes conviccions, d'unes idees, també té que estar aquesta part que li fa pensar que està protegit, no?, perquè si no, a lo millor seria incapaç, segurament, per molta convicció, o igual aniria a aquesta batalla però no tindria aquesta tranquil·litat o, anem a dir, aquesta confiança addicional. És a dir, és una qüestió que ja tocaríem un tema més metafísic, filosòfic, però que jo sempre la intento enfocar des de la perspectiva no teològica, sinó des de la perspectiva històrica, perquè ens ajuda a comprendre com pensaven aquestes persones. És a dir, nosaltres, els historiadors, quan toquem aquestes qüestions, al marge de les nostres creences, hem de ser sempre objectius i intentar pensar com influïa, val? I de quina manera això podia desencadenar una situació o que aquesta gent pensara d'una forma o d'una altra.
No, sí, molt interessant i realment una tradició que encara avui en dia pues, molta gent encara deu tenir les mateixes creences protectores que fa 100 anys, 200 i 300.
Sí, 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 sí. I sobretot en les zones de l'interior on, com aquell que diu, la globalització encara que hagi arribat a tots els llocs, encara s'han preservat més les costums. Jo sí que ho veig, és a dir, quan parlo amb gent de les zones de l'interior de la comarca i se veu sobretot en la devoció. Per exemple, quan viatjo cap a l'interior de Castilla, quan visito els municipis de Cuenca, jo veig que les provesons són diferents, les romeries se viuen d'una altra forma. Aquí en les ciutats poc a poc s'ha anat desvirtuant, però aquesta part espiritual encara està. Jo recordo fa uns anys en Culla i me va impressionar moltíssim, però perquè inclús la gent jove, però és el que parlem, ahí entra el factor idiosincràtic, la cultura, la tradició, el que s'ha transmès, i jo ho dic, això és una riquesa brutal des del punt de vista etnogràfic, etnològic, a banda ja del tema de la creença o no, perquè és com una preservació d'un element que no s'ha desconfigurat com sí que passa en la majoria de jocs. Per tant, és també una de les altres qüestions de les quals ens hem de sentir orgullosos, perquè quan parlem de tradició moltes vegades aquest tema com que el rebutgem, i això és una grandíssima equivocació. És a dir, al marge de lo que un pugui creure o deixar de creure, és un element que n'hi ha que tindre present i que també ha format els nostres avantpassats i que nosaltres en part si hem arribat a ser el que som avui, lo bo i en lo roïm, però sobretot sempre destacant les coses positives, és perquè veiem d'aquest caldo de cultiu que ja ve estenent-se des d'enrere en aquests valors que la cultura occidental, evidentment, vertebrada en l'Església, ens ha transmès.
Jo suposo també que, per si de cas, no? Diu, bueno, no sé si funciona o no, però per si de cas no me costa res ficar-me aquesta creu, aquesta detente bala, o el que sigui, no? Per si de cas.
Clar, però evidentment el que ho fas perquè en el seu fons hi ha una part que, encara que intenta ser molt racional, hi ha una part que diu, perquè li està cridant, dient, bueno, vull dir que en el fons ahí també es demostra una mica moltes vegades aquesta fe interior de moltes persones que encara que no la manifesten públicament però la tenen ahí amagada en aquests moments crítics o concrets, vull dir, però ja et dic que és un tema ja que se n'aniria una mica més de la qüestió que estem tractant, però que sí, que és interessant perquè ja no només serveix per explicar com eren els nostres avantpassats o com pensaven així, sinó com és l'ésser humà en realitat.
No, sí, està clar que la gent que creu firmament en allò, ja bé sigui com a creència religiosa o com a amuleto de la suerte, fiquem pel cas que ja seria més pagano, realment li dona molta seguretat a aquella persona i que també li condiciona positivament a tenir més valor al camp de batalla o a curar-se més ràpid si creu que aquell amulet o aquella creu li donarà la salut. Vull dir que també t'ajuda, no?, a tenir una actitud mental positiva aplicant una mica la terminologia actual.
Efectivament, jo no tinc cap dubte, vull dir, la persona que té fe, jo t'ho puc garantir i la vida la veu d'una altra manera. Això és essencial, tot el món tindria que tindre fe, ja no només parla en el sentit espiritual, religiós, sinó en un mateix, en tot, és a dir, és una qüestió que ja, com dic, se sortirà una mica del tema, però és essencial, i això explicaria molts dels grans moments de la història de la humanitat que s'han degut a decisions concretes per conviccions i per, evidentment, aquestes idees que estem aquí comentant.
Sí, sí. Doncs, David, moltes gràcies per venir una setmana més al nostre programa i t'esperem la setmana que ve.
A vosaltres, Albert, gràcies.
Adéu, bon dia.